Mira, m'agradaria llegir-te una el fragment d'una poesia del Joan Bellmunt, que avui aquest matí me l'ha enviat, parlant de les quatre estacions de l'any. Però jo et llegiré només la de la primavera, que diu: a trenc d'alba s'emplenava l'àmfora dels somnis, un alè d'aire fent vacilar les estrelles. En el roser ha deixat el perfum dels teus cabells, valuós tresor, joc d'amor i encís a l'estimat. Com et dic, és part d'un poema del Joan Bellmunt, que me l'ha enviat aquest matí. I saps per què me l'ha enviat? Doncs perquè avui és el Dia Mundial de la Poesia. Avui, dia 21, és el Dia Mundial de la Poesia. També és el Dia Mundial de la Síndrome de Down. També és el Dia Internacional dels Boscos, Dia Internacional del Color, Dia Internacional de la Marioneta i molts altres. Per tant, mira si tenim cosetes, però vaja, ens quedem amb el de la poesia i amb el de la síndrome de Down, perquè ja saps que aquí a Lleida tenim l'associació Down Lleida, que ha fet i està fent una acció i una... està fent un munt d'activitats que són molt encoratjadores. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Clar, tot això deixem mirar a veure quina temperatura tenim. Doncs mira, ara mateix 16 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat amb mínimes altes avui, relativament altes, eh? 7 a Lleida, 3 al Carràs, 6 i mitja a Balaguer i a Tàrrega, 5 i mitja a Mollerussa, 5 a Cervera, 6 a Solsona, 2 a Tremp, a la Seu d'Urgell i a Serós, 1 i mitja a Sort, mig grau sota zero al Pont de Suert, però dos positius a Viella, i a les cotes 2.400 de Baqueira s'han quedat a un grau positiu, i a 2.400 a Portaïnès s'han quedat amb 3 graus positius. Per tant, ja veus que les mínimes han pujat. Mira, va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens espera allí l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Temperatures mínimes a l'alça, estem a la primavera ja. Sí. La previsió ens diu que d'aquí a l'agost... Ai, a l'agost. Al dijous, sí. No a l'agost, no. D'aquí al dijous anirà pujant tot.
Bueno, però l'aire té
bueno, i d'aquí
una especial
també,
mobilitat.
Sí,
les previsions d'ahir ja estan a la paperera.
Ja està.
No, sí, globalment. Hem de dir que aquesta setmana continuarà igual. Ara el cel està velat per núvols alts. Tenim tres dies de cel entrenats per núvols alts, però que no impediran que les temperatures vagin pujant, de tal manera que a partir d'avui ja s'enfilen més. Si ahir estos dies estaven al voltant dels 20 graus, doncs s'enfilaran 2 graus més i demà 2 més, tenint un pic alt de 25 a 27 graus entre dijous i divendres. En la majoria de comarques, entre 20 i 27 arribaran dijous i divendres. Avui no, avui entre 20 i 23. Sempre la Vall d'Aran més per sota de 20 o fregant els 20, entre 18 i 20, amb més núvols, però que deixarien alguna gota suelta. És que s'esperen poques precipitacions. N'hi ha una petita incursió entre diumenge i dilluns d'una glopada d'aire fresc de vent del nord que refrescaria força l'ambient de cara a la segona meitat de diumenge. Això és a dia d'avui, però l'aire pot avançar al redirí i el dilluns, i podien baixar dels 20 graus d'aquesta refrescada. Seria una refrescada puntual amb alguna precipitació a la cara nord del Pirineu, sempre no gaire quantitat, poca cosa, per tornar la setmana vinent amb temperatures força altes i acabar el mes. Si n'hi ha canvis, seran a partir de l'1 o el 2 d'abril. Bueno. Ja saps, quan s'atansi els dies en què la gent faci festa, podria tenir pluies. De fet, perquè és que el mes de març fa pinta de que no plourà gairebé més. Bueno. Quatre gotes, alguns xapes al Pirineu, sempre esporàdics. Veurem què farà el diumenge a la cara nord, perquè el dissabte encara serà un dia... pues primaveral.
Però Armando, te saps alguna dansa de la pluja o no?
No crec que
funcioni. Ja ens poden posar a ballar,
Però encara queda... Jo crec que n'hi ha una pressió mediàtica, que n'hi ha anys que no ha plogut al mes de març. No cal anar-se
gaire. El problema és que el febre tampoc ha plogut ni al gener, ni al desembre, ni al novembre. Clar, aquest és el problema.
No és res que passi, que no hagi passat en èpoques anteriors. Ara tenim una pressió real i mediàtica.
Home, Armando, tu m'has enviat fotos
dels pantans
i...
de les conques internes,
ull com estan.
Que tenen poca aigua, que a vegades no és tant la, és la despesa més la gestió. A vegades són la suma de diverses situacions que es donen alhora. I un consum, pues, que, vamos, que ara ens rentem molt més que fa 30 anys, o un increment de superfície de regadiu, que és
realment... Sí, sí,
pues,
sí.
Claro, habrá que regar més cura i no fer despeses d'aigua molt grans si no arriba a ploure. Confiem que encara a l'abril i al maig, que són els mesos plujosos...
Sí, confiem, toquem fusta, va.
Però, claro, ho deixem a l'aire, això. No, bueno. Claro, no, no depèn de nosaltres.
Armando, tornem a parlar
divendres. De moment, el mes de març divendres. No es veu gaire pluja.
Vale. Eh? Tornem a parlar divendres amb màniga curta, eh?
A veure, sí. Dijous i divendres poden estrenar la màniga curta, si no l'han estrenat.
Sí, home, i tant que hem estrenat.
El dilluns 13, que van arribar gairebé 28, però va ser un dia molt ventós.
Sí, bueno.
La gran avantatge de la propera setmana és que seria en un anticicló, amb la qual no faria bé.
Molt bé.
Ni els propers dies tampoc.
Armando, parlem divendres, cuida't.
Bona tarda.
En fi, ja ho veus, que sí, que clar, és que anem de cara al bon temps. I ara busquem la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Va, que parlem del territori. Sí, parlem del territori, que potser no el cuidem tant com hauríem, no? El grup de treball de pagesia extensiva del Pallars Sobirà vol reunir-se de forma urgent amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per tractar diverses demandes del sector i introduir modificacions a la nova PAC 2023-2027. Es treballa amb temps, eh? Tot i que la petició la van fer arribar a finals del mes de febrer, lamenten que encara no se'ls hagi donat resposta. I, clar, és que estan molt ocupats. Estan molt ocupats. Aquest és el problema. Que després, gràcies als mitjans de comunicació, doncs s'ha de fer ressò i llavors doncs rebran resposta. Potser no reben la resposta que els agradaria, però potser acabaran rebent resposta. D'altre punt on no estan contents del territori és pobles de la Vall del Sió, perquè estan obligats a desplaçar-se a Agramunt per anar al metge, perquè es veu que no hi ha personal. Són 17 pobles. 17 pobles, ni més ni menys. La alcaldessa d'Agramunt, la Sílvia Fernández, ens parla de l'evident. És que la gent gran, escolta, que no ho tenen tan fàcil per haver-se de desplaçar per anar al metge.
La major part de població d'aquests pobles, doncs trobem que la població està sobreenvellida. La població que més utilitza el servei de metge de família és la població gran. La població gran també és la que té més cronicitat de malalties, i trobem que aquesta població, a més no tenen vehicle, o no disposen de vehicle, no disposen de mitjans, tampoc no disposem de prou de xarxa de transport públic per poder-se desplaçar al poble més gran. Per tant, ens estem trobant que molta part de la població actualment està desatesa.
Davant d'això, els alcaldes dels municipis afectats, la majoria pertanyen a l'Urgell, però també n'hi ha de la Noguera i també de la Segarra, han elaborat un manifest per exigir al Departament de Salut que doti l'ABS amb el personal necessari per revertir aquesta desatenció. També han iniciat una recollida de signatures que s'allargarà tot el mes de març. I ja a la nostra ciutat, a la ciutat de Lleida, doncs es treballa ja de cara a l'aplec. És el mes de maig, eh? Però serà un 42è aplec de rècord. Anem de rècord en rècord. I és que la paeria està instal·lant punts d'aigua i clavegueram per ampliar el recinte. Estem parlant de 116 colles i de 16.500 participants aquest mes de juny, perquè ja saps que les eleccions han obligat a desplaçar un cap de setmana l'aplec del Caragol d'aquest 2023. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que parla de la cistella de la compra, concretament de la carn. I és que la patronal càrnia Anàfric ha demanat una altra vegada la rebaixa de l'IVA dels seus productes i adverteix que el preu dels aliments sembla que encara no ha tocat sostre. Per tant, cap bona notícia per la nostra butxaca.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, avui, tal com ja havíem avançat, parlarem de l'ansietat. Ja veus que és un ingredient molt present a la nostra vida. I, de fet, en parlarem perquè des de la Delegació Territorial de Lleida, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, han organitzat dues accions temàtiques sota el títol L'ansietat i les seves visions. La primera activitat és justament demà. És una obra de teatre que la podrem veure al Teatre de l'Escorxador, que porta per títol L'ansietat no mata, però fatiga. I no sé si algú ja amb aquest títol es pot començar a sentir identificat, perquè jo, de veritat, que, bueno, que això de l'ansietat és una cosa que estem normalitzant i jo no sé fins a quin punt és bo o és dolent. Ara en parlarem. I també la segona activitat que ens presenten des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a la delegació de demarcació de Lleida és una conferència que porta per títol Mirar i veure l'ansietat en clau positiva en l'esport. Això serà el proper dia 29 de març, o sigui, dimecres de la setmana vinent. Mira, per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Marta Trepat, que és psicòloga clínica i que també pertany al grup sènior del Col·legi de Psicòlegs de Lleida. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, això de l'ansietat ho hem normalitzat més. És a dir, l'ansietat és un mecanisme, suposo, del cos, o un mecanisme o una resposta davant d'alguna activitat, oi? Però és bo, és dolent? Podem parlar de que l'ansietat és bona, l'ansietat és dolenta, així categòricament?
Aviam. O sigui, efectivament és una resposta de l'organisme davant d'una situació que no controlem. És a dir, és una resposta molt primària, molt primitiva, que a més compartim amb els animals. Els animals també tenen ansietat. És a dir, és el que ens fa, d'alguna manera, en principi, és positiva, perquè és el que ens fa posar-nos alerta davant d'una possible situació de perill. El que passa és que nosaltres ara, que no vivim una situació de perill davant d'un depredador, com pot sentir un conillet, per exemple, en canvi, quan hi ha una cosa que no controlem, ja el nostre cos reaccioni d'aquesta manera primitiva i com que ens passa que amb la quantitat d'estímuls que tenim al nostre voltant hi ha moltes coses que no controlem, el nostre cos reacciona excessivament amb aquesta ansietat, quan potser doncs, no caldria. I clar, vol dir que es posen en marxa tota una sèrie de mecanismes tant somàtics com psicològics. I aquí sí que on pot vindre realment d'un excés d'ansietat ve l'estrès. Que l'estrès no és una reacció natural ni sana, sinó que és una reacció excessiva.
Clar, podríem dir que l'estrès és quan ja el cos diu, escolta, ja en tinc prou, deixa'm estar de tanta ansietat, no? Vale.
Sí, sí.
Clar.
Sí.
No ens ajuda, no, la vida que portem?
Gens. O sigui, realment, bé, jo, no sé, per exemple, no sé què ha passat després de la pandèmia, però hi ha hagut com una mena de desplegament. O sigui, jo he treballat a l'Hospital de Santa Maria, al Servei de Psiquiatria i de professor de la Facultat de Medicina. I a més, tenia la consulta privada perquè allò una miqueta podia treballar tal com volia. I diria, no, donar hores, estar a les sessions tota l'estona que volia, que evidentment a l'hospital no podia tindre aquesta llibertat. Bueno, doncs ara hi ha hagut com una mena d'explosió, de demanda d'ajuda, que jo, clar, no ho entenc. Perquè vols dir, no han sortit ara els problemes. Què passa? Que ens n'hem fet més conscients? O tot, no ho sé. La veritat és que no ho sé. I a més, diríem, com molt, per exemple, abans, o sigui, lo normal era, per cada 10 persones que anaven al psicòleg, jo parlo a la meva experiència,
sí.
8 eren dones i 2 homes. La proporció era aquesta. Bé, doncs ara estem més o menys equiparats. Molts homes demanen ajuda, cosa que em sorprèn i m'agrada molt, Vull dir, penso que és un avenç a la societat, diríem, no? Que els homes també s'atreveixin una mica a dir, què m'està passant?
Clar,
estic passant malament.
Marta, pot ser que no que passi més als homes, sinó que ara deixen donar el pas i abans no?
Ah, sí, i tant. Seguríssim. Aviam, jo tinc la certesa, diria, que la persona que va al psicòleg és la que té més salut mental, perquè és la persona que se n'adona realment de que hi ha coses que el fan patir i miré una mica de dir, miré de buscar ajuda. O sigui, la persona que diu, no, jo, para nada, jo no necessito res malament, vol dir que no se n'adona. Segurament els del seu entorn sí, però aquesta persona no se n'adona, perquè hi ha moltes coses a la vida que ens fan patir al llarg de la vida, bueno, situacions realment doncs, conflictives, que no hem sabut resoldre, que ens han abrumat, tothom l'ha tingut. És inevitable, la vida ho comporta.
Anar a la psicòloga o al psicòleg encara és un pas que ens costa, encara ho tenim una mica, no diré de tabú, però encara, és a dir, a tu et fa mal la cama i vas al metge, però anar a la psicòloga o al psicòleg encara, ui, potser encara m'espatllarà més del que estic.
Sí, no sé si és el que és certíssim. Sí, però jo dic una mica, cada vegada menys. I a més, curiosament també, de totes les edats, jo per exemple, o sigui, tinc quatre adolescents, una miqueta que acompanyo, per entendre'ns, no? Però adolescents de 13, 14 i 15 anys, no? I gent de 70 i 75, bueno, i entremig tota la gama.
I els problemes suposo que són molt diferents, a l'etapa adolescent que a l'etapa de 70 anys.
Sí, i tant.
Marta, tu què fas amb una persona que et ve a veure per primera vegada?
Escoltar-la. Primer, escoltar. O sigui, hi ha el fet d'escoltar, però escoltar autènticament, eh? Dir, escoltar, no allò de dir, no, escoltar, com si diguéssim, com amb una apertura de ment, no? De dir, aviam aquesta persona, què em transmet? És a dir, escoltant tot el cos, a més, no únicament intel·lectualment, o ja per voler fer un diagnòstic, o ja voler... No, és una miqueta... També que em transmet una miqueta que em fa sentir a la panxa, que em fa sentir al coll, que em fa sentir... No? I a partir d'aquí, el fet de que la persona se senti escoltada és molt curiós, diríem, no? Una miqueta com va veient com camins, és a dir... com si es tranquil·litzés, com si es relaxi. Moltes vegades jo he de parlar poquíssim. Escoltar, sí, escoltar molt atentament. I et dic, amb tot el meu ésser. I la persona em diu, bé, això potser ja me n'adono. Això que li estic dient ara, sí, clar. Vull dir, perquè saps és com si portés... jo què sé, un pes
sí, una
molt
motxilla,
pesat,
sí.
Sí, una motxilla molt pesada, i aquella estona que estem junts, diríem, jo l'ajudo a portar la motxilla pel fet de... la comparteixo, diríem, no? I llavors, com que pesa menys, pot pensar més.
Clar, moltes vegades suposo que les persones, quan trobem un entorn on el trobem segur per parlar, suposo que el sol fet de parlar, i mentre parla pensar també, hi ha moltes coses que ens trobem la solució nosaltres mateixos.
Exacte. O sigui, ens falta aquest entorn, jo diria una mica, la gran carència que tenim ara és la carència del silenci. O sigui, una estona, sense el mòbil a la mà, sense la tele posada, sense el diari, sense el llibre, la gent no la trobi, és que no la busque.
Clar, aquest és el problema, potser perquè com que tampoc ho has provat mai, no saps que ho necessites.
Sí, exacte.
Marta, escolta, algun consell... Ara segurament s'està escoltant algú que diu, vale, sí, perfecte, però és que jo, mira, m'aixeco a les 7 del matí, he de portar els fills corrents a l'hora, després corrents a la feina, després corrents a anar-los a buscar, a la tarda les activitats extraescolars, prepara els menjars, i quan arriba les 11 de la nit, que podria tenir temps per mi, doncs me n'he d'anar a dormir perquè ja s'ha acabat el dia... quin consell de psicòloga li podem donar a aquesta persona, que jo crec que és un model que trobaríem moltíssim a la ciutat?
Sí. Aviam, jo diria també que és una qüestió de prioritats. O sigui, a vegades dir em poso en silenci és molt difícil, perquè el cap se t'omple. Llavors, jo trobo que va molt bé, com si diguéssim, una estona que poden ser 10 minuts. 10 minuts els trobem, 10 minuts els tenim. És una qüestió de prioritats. Agafar un foli i començar a escriure tot el que et ve al cap, sense cap, saps? Sense cap fre. Bé, això és com una mena de silenci, no, perquè si no dius home, en silenci, i d'entrada i sense ajuda, jo diria que és molt difícil.
Yeah.
Però en canvi escriure, bueno, i després, saps, sense mirar ni la sintaxi, ni l'ortografia, ni res de res. No? I després estripar-ho. No després guardar-ho per tornar-ho.
Ah, caram.
No. Després estripar-ho.
Sí, perquè si no potser encara ens aniria pitjor, després llegir-ho al cap d'un temps.
Bueno, i a més, saps què passa? Que si ho escrius i ho guardes, ja ho escrius com amb... Ja frenes.
Uh-huh.
Ja no és aquell deixar anar. Aquell deixar anar absolutament obert i una mica dic, puc dir qualsevol barbaritat, puc criticar, em puc enfadar...
Sí.
Diria, però que després ho estriparé, ningú se n'enterarà. Realment et dona molta llibertat. Són 10 minuts, eh? Vull dir, lo que doni és que et pots posar el rellotge de dir 10 minuts escrivint el primer que em vingui al cap.
Molt bé.
I és molt terapèutic.
Doncs estem parlant amb la Marta Trepat, és psicòloga clínica i també està al grup sènior del Col·legi de Psicòlegs de Lleida. Tot això perquè demà al Teatre de l'Escorxador teniu l'obra de teatre L'ansietat no mata però fatiga, i dimecres de la setmana vinent una conferència que porta per títol Mirar i veure l'ansietat en clau positiva en l'esport. Tot això està obert al públic en general i suposo, doctora, que ho recomanem, que la gent li perdi la por a parlar de l'ansietat i a conèixer-la, i no et diré a controlar-la, però a identificar-la i poder-la conduir una mica.
Exacte. Sí, també val a dir que l'obra de teatre és molt graciosa. Mm. Vull dir, fa riure. Diria, no?
També ens va bé.
Però la clave, eh? O sigui, va dient coses, és com un diàleg, mm-hmm, dir, entre els personatges, que ho fan molt bé, et fas un tip de riure, no? I al mateix temps, saps, vas sentir,
sí,
com dient, ui, això...
T'ho va dient. A més, sí, segurament més d'una persona igual ens sentirem identificats, o sigui que...
Sí, seguríssim.
És la millor manera.
Seguríssim.
Marta Trepat, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i enhorabona
moltes
per la
gràcies.
Tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Uau, aquí predicador JJ Bolton, un missatge per les zones, per la COPE Lleida. Us explico, fa 2 anys vaig fer un viatge a Bots, des de la tomba de la mare que va estar 12 anys lluitant contra el càncer. Vaig sortir amb la meva moto, amb el meu cavall de metal, vaig creuar el món i vaig anar al paradís, a Nova Zelanda, que era el somni de la mare. En aquest viatge a Bots vaig escriure un disco que es diu Ruta al Paraíso, que presentarem el dia 24 de març a la Sala La Boat amb els mítics Potato. No us ho podeu perdre, parlarem de tot el viatge, de tots els països que vam recórrer en solitari, en moto, exigint més investigació per al càncer. Senyores i senyors, el dia 24 a La Boat serà una nit de música latina, una nit de viatges, una nit meravellosa, i amb un grup mític, els Potato. I, per cert, tots els beneficis d'aquest concert seran per la lluita contra el càncer infantil, contra l'associació Anita. Us esperem amb aquest viatge, amb aquest concert Boig. Aquí, predicador JJ Bolton, per les zones, per COPE Lleida.
Lo que intentamos conseguir jamás se ha hecho antes.
El fondo del mar.
Estamos a un paso de lograr reactivar una célula del cerebro humano.
Esconde secretos.
¿Qué es eso?
Que es mejor olvidar.
Bajo esas aguas cristalinas nadan unos seres monstruosos.
Deep Blue Sea. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que seguim rumb cap a la una, camí cap a la una. Ara quan estava parlant de camí, estava pensant el camí. Això és tal com ens ho ensenyen, que ja sabem que no és ben bé com ens ho ensenyen, el camí que recorre el planeta Terra al voltant del Sol. El que se'ns oblida moltes vegades, i això el nostre proper convidat, el Ramon Drudis, ens ha explicat més d'una vegada, és que el Sol se segueix movent dins de la galàxia, però és que la galàxia també se segueix movent dins de l'univers, amb el qual això de que ens pensem de que amb un pla la Terra es va movent i el Sol està lliquitet, no, és que aquí es mou tot. Però bueno, escolta, que tampoc cal que entrem amb tants detalls. Tot això per què? Doncs perquè avui parlarem de la primavera. Parlarem també de quins planetes podem veure des de Lleida i parlarem de les conferències de l'any Joan Oró, que avui arriba la quarta al Caixa Fòrum i que avui és força interessant també. Com sempre amb nosaltres el Ramon Drudis, ja saps que és enginyer i també divulgador de la ciència astronòmica i que és el nostre convidat cada mes per parlar-nos doncs, de l'univers i de tot plegat. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
És que ara m'ha vingut al cap allò que moltes vegades has explicat, que tot es mou a l'univers, no hi ha res quiet, res.
No, no, i nosaltres ens movem també damunt de la Terra,
sí, sí,
no?
Sí, sí, o sigui que tot es mou. El que passa és que, aviam, les distàncies i les mides són tan enormes que no ho sembla, però si poguéssim fer allò d'accelerar-ho i mirar-ho, veuríem que tot es mou, però tot, no hi ha res quiet.
Sí, però no tenim punts de referència per veure com ens movem, no?
Clar.
És el tema, no?
Sí, sí.
Però que sàpigui tothom, tots els escoltants, que ens estem movent, fins només el que estàs dient ara, al voltant de, diguem, de la galàxia, no? Mm. A 800.000 quilòmetres per hora, no?
Quasi res.
Per tant, no és poca cosa, no?
Això
tant,
el braç de la Via Làctea on estem nosaltres.
Sí. Per tant, ara comencem aquesta secció d'astronomia, doncs, quan estem en un lloc de l'univers i acabarem quan estarem en un altre lloc de l'univers, no? Completament diferent, no? Però això ho hem de pensar, no? Perquè si no ho pensem, no viatgem.
No, totalment. Però el que passa és que això és molt gran i ens cau molt lluny. Escolta, quedem-nos amb coses una mica més a prop. Ahir vam entrar la primavera, Ramon. Sí. Que la sangre altera, ja saps. Això no és una ciència astronòmica, però sí que passa, eh? Bueno, sí que passa, vull dir que és el despertar de la natura i la gent també, jo crec que també es nota una mica, no? Hi ha una peculiaritat, perquè per Sant Joan, que és quan s'entra... Bueno, per Sant Joan, dia amunt, dia avall, que és quan es diu sempre que és la nit més curta i el dia més llarg, dona la casualitat de que quan entrem a la tardor o quan entrem a la primavera, teòricament hauríem de tenir els mateixos hores i minuts de dia que de nit, no? Representa que és el punt mig. Però em sembla que no és ben bé així.
Sí, però, mira, ahir, com deies molt bé, no?, el dia 20, a les 10 i 24 minuts de la nit, doncs, s'iniciava la primavera, no? Aquí, al nostre hemisferi, no?
Sí, clar.
El hemisferi és diferent, no? Aquesta estació durarà, doncs, 92 dies, i acabarà el 21 de juny amb l'inici de l'estiu, no? Aquest fet s'anomena equinoxi, que la paraula vol dir dia i nit que duren igual. No? Això és el que vol dir, en vez del llatí. És a dir, que el dia i la nit els raigs solars cauen perpendicularment, concretament el dia, cauen perpendicularment sobre l'equador terrestre, no?
Uh-huh.
Això és el que passa a l'equinoxi. Però ara et diré, tal com deies tu, una cosa doncs, és molt curiosa i sorprenent, no?, perquè tot i que dic que el dia 20 és l'equinoxi de primavera i el dia dura el mateix que la nit, això doncs, no és ben bé així, no?
Ah.
El dia, ara complicarem només una mica les coses, eh? Però bueno, estem, bueno, hem de fer també una mica de ciència, no? I més aquest any, que és l'any del
Joan Oró,
del Joan Oró, no?
Mm.
I fem moltes activitats aquí a Lleida. Mira, el dia, què va passar això, que el dia durava el mateix que la nit, o sigui, les hores de llum duraven el mateix que les hores de foscor, doncs va ser el dia 17 de març.
Ah.
I això s'anomena equilux. Eh? Equilux.
Val.
L'explicació de l'equilux no coincideix amb l'equinoxi. I és degut a l'efecte de la difracció atmosfèrica. I ara explico una mica el que és això, no? Mira, quan la llum solar arriba a l'atmosfera terrestre, es refracta. I això fa que tots els objectes i és molt xulo això, saber aparentment estar per damunt de la seva posició real, sobretot quan estan just per sobre l'horitzó. Uh-huh. Aquest mateix efecte de refracció el podem veure si posem un pal dins de l'aigua, no? El veurem com si estigués trencat, no? Així doncs que quan veiem el sol que està desant l'horitzó a la posta, en realitat ja ho ha fet. Fa una estona.
Ja t'entenc, ja sé per on vas.
I quan el veiem aparèixer de matinada, el veiem abans de que hagi sortit. Uh-huh. Així que quan veiem el sol a la sortida o a la posta, el veiem durant més temps.
Val.
Total, resumint, el dia 20, l'equinoxi de primavera, que el dia i la nit no duraven el mateix. Uh-huh. Això va passar el dia 17 de març, dia anomenat, doncs, equilux.
Val. O sigui, amb aquests tres dies es corregeix aquest fenomen de que els raigs del sol acaben rebotant a l'atmosfera i nosaltres els veiem abans de que arribim a veure directament el sol,
Sí, és a dir, nosaltres, per un efecte visual de reflexió, quan veiem el sol no està on està,
clar,
a la posta, i a la sortida tampoc no està on el veiem, no?
Mm-hmm.
Per
bueno,
aquest efecte de reflexió.
De totes maneres, dia amunt, dia avall, més o menys, ara està durant més o menys, minut amunt, minut avall.
Sí, però ens hem de quedar amb el tema de l'equinoxi i l'equilux,
Molt bé.
Que és el que ara posem de nou, no?
Ara anem guanyant
no
dies,
No es diu massa, però és curiós,
Ara anem guanyant minuts de sol fins al 21 de juny.
Sí,
fins al 21 de juny.
Sí.
Molt bé. Escolta, ja que estem parlant de l'horitzó, que moltes vegades és a l'horitzó i d'altres no, des de Lleida, aquests properes setmanes, aquests propers dies o setmanes, quins cossos astronòmics podem veure des de Lleida?
Mira, doncs, avui mateix, la Lluna està en fase de nova. És a dir, la cara de la Lluna, que mira, doncs, cap al nostre planeta, no està il·luminada pel Sol, ja que aquesta fase, doncs, el nostre satèl·lit natural, està entre la Terra i el Sol, a l'espai, no? Això vol dir que la Lluna la tenim al cel de Lleida durant el dia, però sense reflectir la llum del Sol. Per tant, això és el que passa avui mateix, en fase de nova, no? Del dia 22 al 24 d'aquest mes, de març, i quan es comença a fer fosc, podem veure un apropament entre la Lluna creixent i els planetes Júpiter i Venus. Venus serà el més brillant després de la Lluna.
I
durant els dies 27 i 28 de març, el planeta Mart estarà molt a prop de la Lluna, i el 27 concretament estarà a la seva esquerra, el planeta, i el dia 28 a la dreta de la Lluna, i Mart es veurà com un petit punt vermell sobre l'horitzó sud, no?, a les 9 de la nit. Per tant, això és coses que es poden veure amb facilitat, i no cal cap aparell òptic, només l'aparell òptic dels nostres ulls.
Bueno,
per tant, que ja el portem de maquinària de base, no?
I saber on mires, I saber on mires, perquè clar...
Sí, però ja ho hem dit una mica, no? Però fixa't, també quan mirem la Lluna, la veurem tal com era fa 1,3 segons. No la veurem directe, no? A Venus la veurem tal com era fa 2,3 minuts, no? A Mart, quan el mirem i el veiem, aquest punt vermell es veu, molt vermell, el veurem tal com era fa 4,3 minuts, no? I la llum que ens arriba de Júpiter la veurem amb 35 minuts de retard. La llum reflectida d'aquests cossos celestes la veiem sempre en passat i no de forma instantània, ja que la velocitat de la llum no és infinita, no?, sinó que finita, perquè va a 300.000 quilòmetres per segon.
Sí.
Tot i aquesta gran velocitat, lògicament, ha estat tan lluny aquests planetes de nosaltres, doncs ens arriba en retard, no? Per tant, tot el que veiem nosaltres, aquests planetes, ho veiem en passat, i no diguem res si ja mirem una estrella que està infinitament més lluny, no?
Sí.
Pues la veurem també amb més passat encara, no?
Molt bé.
Això és una cosa que val la pena pensar quan mirem aquests cossos a l'espai, no?
Mira, Ramon, quan mirem tan lluny, a part de veure la llum que ens arriba, imaginació també se'ns en va a dir, escolta, allò que està tan lluny, igual allí hi ha un planeta també també que hi ha, anava a dir, hi ha persones, anem a deixar-ho amb, hi ha éssers, éssers vius, perquè clar, no, no tot han de ser persones com nosaltres. La vida pot ser, bueno, infinitament diferent, no?, a la nostra, però pot haver vida més enllà. Això és un dels temes que es tractaran a la conferència d'avui, que està dins de l'any Oro, oi?
Sí, sí, sí. Aquest cicle que constava de quatre conferències, no?, sobre totes tractaven sobre l'origen de la vida, no?, al Caixa Fòrum d'aquí Lleida. Estan organitzades per la Fundació La Caixa i la Fundació Joan Miró, Joan Oro. Doncs es van iniciar el dia 28 de febrer i ara només en queda una per realitzar, no?, per acabar el cicle. Serà el dia 21 de març. És a dir, avui. Avui mateix, a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum Lleida, no? I es parlarà sobre les possibilitats de vida extraterrestre. És a dir, si estem sols a l'univers o si allà fora la vida doncs ha arrelat a molts altres mons, no? D'això en parlarà la doctora en astrofísica Lisa Kaltenegger, que és professora de la Universitat de Cornell i directora de l'Institut Carl Sagan. Ella és membre de l'equip científic del telescopi espacial TESS de la NASA i fins i tot té un asteroide que porta el seu nom, que és l'asteroide Kaltenegger. Pocs cops tenim la possibilitat d'escoltar a persones que venen d'altres països i amb aquest alt nivell acadèmic i investigador a Lleida, no? Les altres tres conferències que s'han fet han set d'un nivell fantàstic, no? I aquestes creieu que també, no? I a més el tema aquest, pues, jo crec que arrela molt o enganxa molt, sí, a les persones, no?
Sí, sí, el que passa és que jo crec que tenim una idea distorsionada pel cinema, de tot plegat.
Sí, 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 bueno,
quan parles de vida extraterrestre, de seguida et surt els homenets verds, i clar...
No, sí, sí, sí.
Clar, per això
els homenets verds els hem de descomptar, perquè a Mart, tot això ve de Mart,
sí.
Aquests homenets verds i el nas de trompeta, no? Aleshores, això, pues, no ho hem descobert encara, no? Però sapiguem que a la nostra galàxia hi ha 200.000 milions d'estrelles, com a mínim, pel cap baix.
Imagina't.
I cada estrella té planetes, pues, lògicament, pues això dona que pensar de que segur que hi ha planetes semblants a la Terra que tenen aigua i tenen atmosfera, no?, i camp magnètic. I si tenen aquestes tres coses, és possible que la vida pugui haver arrelat en aquests mons, no? Per tant, això és qüestió de temps, de que sapiguem si hi ha vida en altres llocs, no?
Però és que has parlat de la nostra galàxia. És que a vegades mirem llunyíssim, però és que la nostra galàxia és tan gran que és que podria haver tota una civilització a l'altra punta i no ens veuríem mai.
Claro, és que amb la nostra ja en tenim prou, eh? Amb la nostra no cal que busquem cap més. Amb la nostra ja en tenim prou, amb la nostra Via Làctea.
I tant, i tant, ja tens tota la raó.
Sí, sí.
Doncs escolta, han estat quatre conferències que han estat allotjades al Caixa Fòrum de Lleida, que han estat interessants, i com bé deia el Ramon Drudis, en presència de persones que rarament vindrien a Lleida a fer aquestes conferències, i que ara les tenim aquí amb l'excusa de l'any Joan Heroi, que jo crec que les hem d'aprofitar. Aquestes conferències, avui és la darrera, però hi ha més actes, eh?, durant tots els propers mesos del
Joan Heroi. Sí, ho anirem comentant aquí.
Sí, sí, sí.
Comentant aquí, eh?
Però vull dir que està oberta a tothom, eh? Hi podeu anar avui, crec que és a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum, si us interessa el tema. No cal ser doctors en res, és a dir, només que us interessa
el tema, ja podeu anar-hi,
eh?
Sí, 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 sí. De totes formes, també t'he de dir que totes les conferències que s'han fet fins ara, el Caixa Fòrum està ple de goma a goma.
Sí, 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 per això.
Ha tingut un èxit fins ara, pues fantàstic.
Que no us espereu.
I aquesta, pues, per acabar, aquesta conferència, pues jo crec que serà molt bona, perquè a més la Lisa Kaltenegger és una gran divulgadora científica, no? I sap divulgar molt, no? I per tant, això jo crec que arrelarà a totes les persones que puguem estar allà escoltant-la.
Ramon, que estaràs a primera o a segona fila?
Bueno, pues ahí te miran les entrades, ah, perquè ara no sé en quina fila estic. Vale. Però bueno, estaré dins, jo tampoc no és massa gran, no?
Molt bé.
Per tant, estaré dins al pati de butaques. Sí,
es veu i s'escolta bé des de qualsevol lloc, només faltaria.
Sí,
Ramon Drudis, enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, ens acompanya cada mes aquí als micròfons de Copellera. Com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu-siau a tothom.
Gràcies, Ramon. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy te saludo desde el Congreso de los Diputados, donde ahora mismo llevamos pues 4 horas de debate de la moción de censura que ha presentado Vox.
Señor Tamames, estamos demostrando con hechos, con hechos, que ha habido un cambio de paradigma después de la crisis financiera.
Como escuchas, interviene a esta hora, en este momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que queda por delante todavía una larga jornada de intervenciones, réplicas y contrarréplicas. Estoy ahora mismo en una de las estancias que forman parte del Congreso, entre las salas de Cánovas y Sagasta. Estamos justo al lado del busto de Indalecio Prieto, una de las figuras históricas del Partido Socialista. No estamos muy lejos, además de las puertas que dan acceso al hemiciclo. En el interior ya sabes que se está celebrando ese debate. Ahora mismo ese hemiciclo, las puertas están completamente cerradas. Con puntualidad, a las 9 de la mañana ha comenzado el debate. El presidente de Vox, Santiago Abascal, encargado de justificar la presentación de la moción. Unos 45 minutos ha estado Abascal en el estrado en su primera intervención. Le ha dado la réplica a Pedro Sánchez sin límite de tiempo durante casi una hora y media. Bueno, en todo este tiempo se han lanzado todo tipo de reproches. Para Santiago Abascal sobran los motivos para esta moción, porque Pedro Sánchez, ha dicho, es un político caducado que deja un mensaje de odio. Le ha recordado la presencia de Bildu o de los independentistas como socios y, por supuesto, es el fiasco de la ley del solo sí es sí, con la rebaja de penas a los agresores sexuales. También ha hablado del caso mediador de presunta corrupción que salpica al Partido Socialista. Pedro Sánchez, por su parte, tampoco se ha salido una coma del guión previsto. Vuelta al discurso de la ultraderecha para acusar a Vox de anhelar una sociedad homófoba, de honrar a la dictadura y de representar al pasado. Discursos diametralmente diferentes, salvo en un punto, las alusiones al Partido Popular. Ahí sí han coincidido. Tanto Abascal como Sánchez han situado a Alberto Núñez Feijóo como protagonista, y eso que este ni siquiera está en el Congreso. Abascal le ha achacado al PP la pasividad ante este gobierno y Sánchez aprovechaba la ocasión.
Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas.
Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor, le deja indiferente. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja.
Pues hasta las 11:40 no hemos escuchado al protagonista de esta moción de censura, el candidato a Ramón Tamames, de 89 años. Sentado en el escaño de Santiago Abascal, ha pronunciado un discurso basado en la experiencia, con muchas referencias históricas. Ha criticado, por ejemplo, la Segunda República o los errores de la transición de la que él mismo fue protagonista. El de Tamames ha sido un discurso pausado, pero duro en el fondo y la forma, muy centrado en la unidad de España y sin dejar de lado la presunta corrupción del caso mediador, la ley del solo sí es sí o el control de la justicia.
Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes.
Pues Tamames está demostrando que la experiencia es un grado y por ahora se ha ceñido bastante al ideario de Vox. Los temas en los que no coinciden, que los hay y que son unos cuantos, no han salido, al menos hasta ahora. Con esta primera intervención de unos 50 minutos, Tamames ha abordado la parte controlada de su papel en este día, la del discurso. A ver qué tal se defiende ahora en un debate que se presume largo, bastante intenso y cargado de réplicas. La primera, la que está dando ahora mismo el presidente del gobierno. Pues están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que el Pleno del Constitucional aborda desde hoy los recursos a la ley de la eutanasia. Desde su entrada en vigor hace casi dos años, más de 9.000 profesionales sanitarios han objetado. La mayoría médicos. En su primer año se han producido 180 eutanasias en nuestro país. Día complicado también el que tiene Manuel Macron, tras salvar por la mínima su moción de censura contra la reforma del sistema de pensiones francés. Esta mañana recibe en el Elíseo a la primera ministra, así como a los presidentes de la Asamblea y del Senado. Las huelgas y las protestas se están sucediendo por toda Francia. De hecho, en algunas gasolineras del sur del país comienzan a tener problemas de abastecimiento por el bloqueo de las refinerías. Y libres de elegir si migrar o quedarse es el tema elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante, con el fin de promover una reflexión sobre un derecho no reconocido a nivel internacional como es el de permanecer en la propia tierra.
Rochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla despide a su segundo entrenador de la temporada.
Lo ha hecho esta mañana después de perder el fin de semana con el Getafe y situarse a dos puntos del descenso. Se acaba José Manuel Oliva, la segunda etapa de Jorge Sampaoli en el Sevilla.
Sí, solo ha durado 5 meses y medio y a media mañana el Sevilla efectivamente hacía oficial ya la desvinculación de Jorge Sampaoli como técnico sevillista. Y el que acaba de aterrizar hace tan solo unos 10 minutos en el aeropuerto de Sevilla es José Luis Mendilibar, el ex técnico de Eibar y Alavés, entre otros clubes. A esta hora va camino ya del estadio Ramón Sánchez Pizjuán para firmar su contrato solo por lo que resta de temporada. Esta tarde Mendilibar dirigirá su primer entrenamiento en la ciudad deportiva.
Es noticia también de esta mañana que el delantero Erling Haaland se pierde por lesión el España-Noruega del sábado en el Barcelona. Acaba de informar YouSport que Gavi debe volver a ser inscrito como jugador del filial tras ser rechazado el recurso del Barcelona, y se ha dado a conocer la lista de participantes para el torneo de tenis Conde de Godó con Rafael Nadal y 4 de los 5 primeros del ranking: Alcaraz, Tsitsipas, Casper Ruud y Medvedev.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ens acostem a 17 graus i mig a la ciutat de Lleida. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Avui és dimarts, 21 de març. I el que fem tot seguit és recordar-te que aquests propers dies, avui, demà i dijous, i possiblement fins divendres, la temperatura seguirà pujant lleugerament, però seguirà pujant, i tindrem dies doncs similars. Divendres tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez i veurem com es presenta el cap de setmana, perquè sí que és veritat que hi ha èpoques de l'any en el que les previsions les pots mantenir en el temps durant més temps, per entendre'ns, i d'altres en les que són altament volàtils o variables. Per tant, escolta, que sí, que hi ha bones temperatures, estem a la primavera, avui és el Dia Mundial de la Poesia, i ja saps que hem parlat també amb el Ramon Drudis, ens ha explicat que ja a partir del 17 de març estem guanyant minuts a la nit, és a dir, ja és més llarg el dia que la nit, i tot això ja saps, fins a arribar al proper 20-21 de juny, que és quan és el màxim, i després ja comença a restar, és el cicle. Si la setmana se t'acaba fent curta perquè és un cicle, després ve l'any, i l'any, que semblava molt més temps, quan comences a complir anys també, la cosa passa ràpid, tot el que és cíclic, no sé per què acaba passant ràpid. En fi, que mira, que tot seguit estarà amb nosaltres el Felip Urbano, amb ell ja saps que parlem de gastronomia, i que avui no tindrem tertúlia dels polítics perquè estem encara, doncs, ara ja d'obres al que és l'estudi gran, i per tant no podem allotjar a tots els polítics alhora, però estarà amb nosaltres l'Antoni Gelong, és escriptor, parlarà del seu darrer llibre. És una persona que t'agradarà escoltar-la, de veritat. El llibre és maco, però parlar amb l'Antoni Gelong ja veuràs que és força interessant. I també estarà amb nosaltres, camí cap a les dues ja, Xavi Roma, el coordinador del Festival de Músiques Disperses, per parlar doncs d'aquesta proposta d'aquest 2023 que comença ja, aquest dijous divendres, comença el Músiques Disperses, i amb ell farem una repassada de tota la programació. Per tant, fem una pausa rapidíssima i ja saps que anem directes a parlar de gastronomia. Ho farem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre com millorar el problema de la vivenda a la ciutat de Barcelona? I tens alguna cosa a dir segur. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. When I'm meant to be like
sleeping and cocaine. Ens acostarem a 2:15, ja saps que ho farem parlant de gastronomia, com tots els dimarts, i amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs pues mira, perfecte, ja...
Buscant contactes.
Bueno, això, saps que sempre tenim una agenda bastant apretada, eh?
Sí, sí, per això t'ho dic, eh? Felip Urbano, escolta, avui... No parlem de receptes, ni de menjar, ni de vins, eh?
No. Avui parlarem de cocteleria i d'alguns grans amics que estan a Lleida. És un referent de la cocteleria, que jo els vaig conèixer fa ja 6 anys, per lo menos.
És quan estaves a Lleida.
I avui parlarem de cocteleria, que per mi és una història també superxula i que a partir d'aquí, pues... obrim un altre ventall, no?, dintre de quan vas a fer una copa.
Doncs mira, ens quedem a Lleida avui, concretament a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 24. Allí trobeu The Blackberry, que és la cocteleria, i al qual trobem l'Àngel Jiménez. Però si us dic Àngel Jiménez, igual no us sona, perquè m'han dit, diu, no, és que tothom el coneix per Jimmy. Jimmy, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Si, Àngel, si dic Àngel Jiménez per aquí, per Lleida, igual no saben.
Bueno, sobretot els d'Hisenda sí que em trenen controlats.
Tu ets el propietari de Blackberry, actualment copropietari.
Correcte, sí.
Ara...
Hem partit peres amb el José.
Bueno, ara explicarem tot aquest procés, perquè el teu soci, el copropietari, és el José Persson. José, sí. Què tal? Buenos días.
Buenos días.
Sou una cocteleria, esteu a Alcalde Rovira Roure número 24 de Blackberry. Jimmy, escolta, tu quan comences amb el tema de la cocteleria?
Amb el tema de la cocteleria, exactament. Vaig començar quan estava a Londres l'any 97.
L'any 97?
Sí, ahir vaig fer el primer curs de cocteleria amb una escola que hi havia allà al centre de Londres, al Chelsea.
Escolta, i què feies a Londres?
Pues a Londres, pues mira, pues allò que trobes que ets jove, encara tens energia, jo a Lleida pensava que ja ho tenia tot fet, i allò per provar una mica de sort, per veure amics, per compartir experiències, pues vaig marxar cap allà, i al final, pues mira, lo que té l'estreria, que encara que moltes vegades dius, hòstia, me'n vull treure, vull a veure què faig, però no, és molt difícil sortir-te'n quan t'agrada, i quan veus que tens una carrera per davant, i me vaig començar a especialitzar, i no res, vaig fer curs de cocteleria i això va ser veure un altre món.
Oh, clar, però vull dir que sí, vas acabar fent un curs de cocteleria és perquè ja t'anava la història.
Pues mira, va ser una tonteria, i és perquè allà a Londres, com que una vegada ja portava uns mesos i no sabia cap a encaminar-me, diu, mira, vaig fer un cruer. I per apuntar-me a fer un creuet tenia que fer una sèrie de requisits.
Ah, val.
I un d'ells era, pues, bueno, era un curs de management, de vins i de cocteleria i tot això. I quan vaig fer el curs de cocteleria pues ja no ho vaig deixar.
Uh-huh.
Ja vaig treballar de cocteleria des de llavors fins ara, sempre.
Jimmy, quan tornes cap a Lleida?
El 2001. A octubre del 2001.
I quan obres la cocteleria de Blackberry?
El 2008, al març.
El 2008.
Sí.
Fins al 2020, no sé, suposo que amb alts i baixos, però suposo que la cosa anava bé.
Home, claro, sí, molt bé. Sí, genial. Sí, van fer una bona clientela, un ventall molt ampli de clients, d'edats, de... I molt bé, no? És fantàstic, genial, cap problema. És més feliç que una perdís.
Fixeu-vos que dic 2020, perquè allò ens arriba la pandèmia i ja ho hem parlat moltes vegades i des d'aquí doncs, vam estar fent seguiment. El sector de la restauració i potser fins i tot l'oci nocturn heu estat els grans damnificats, eh?
Sí, total, total. Vaig tenir que tancar, no vaig poder aguantar un any i pico sense ingressos i amb tot el cost que significava tenir-lo obert, no? Tot és...
Clar.
Bueno, tot, i bueno, al final, a l'any i mig, vaig tenir que dir, bueno, adeu. Sí, vaig fer, el que passa és que, clar, com que vaig sortir amb el rabo entre les piernes, doncs m'ho vaig emportar tot.
Ja, o sigui...
Em vaig emportar tot el material, tot.
Vas
tot,
aguantar tot, un any i mig tancat.
Sí. Bueno, me sembla que vam poder obrir esporàdicament, sí, sembla que vam obrir a l'agost, setembre, una miqueta... I poca cosa més.
Bueno, sí, no, i a l'estiu recorda que ens van tornar a tancar, vull dir, almenys a Lleida, sí. Vull dir que és que... Déu-n'hi-do. Sí. T'endús tot el material i dius, bueno, mira, jo de moment tot això ho guardo en un magatzem, a veure què passa, no?
Exacte, espera que passi la tormenta.
I allò ens apareix el José.
Correcte, mos van conèixer tots dos avorrits, mos de fàstic, dos coctelers. Al que li agrada el seu treball i no poder desenvolupar-ho, i vam estar picant pedra pels altres, treballant aquí i allà, de bars, a motels, allò per sobreviure, i mos van conèixer, i jo li vaig comentar, quan vaig veure que era un tio que li tocava la cocteleria super, super bé, que venia amb una gran experiència, i vam estar aquell any los dos mano a mano patint l'avorriment i la desgana, i igual li vaig comentar, digo, mira, jo ho tinc tot preparat, vull dir, només necessitem un local... i torna a començar. I llavors, bueno, pues, fins ara, pues, mira, tot ha sortit tal...
D'ahir.
Tot com ho volíem, sí.
José, ¿dónde eres nacido?
A ver, yo soy de Cádiz.
Ajá.
Yo soy de Cádiz capital. De una ciudad, bueno, que más o menos se puede decir que a la misma cantidad de habitantes que tiene Lleida, una ciudad pequeñita. Entonces...
Pero tenéis, bueno. Tenéis mar.
Bueno, eso es lo que me hace de menos, la verdad.
¿Y cómo un gaditano acaba haciendo cócteles en Lleida?
Bueno, mi camino empieza en Cádiz, donde al fin y al cabo es una ciudad que todo el mundo ve con mar, que sí, pero una ciudad un poco precaria, podemos decir, para el sector terciario. Entonces, cuando tengo 18 años y decido que lo mío era esto, digo, bueno, pues me tengo que ir a Sevilla, por lo menos, que es una ciudad grande. Y allí donde empiezo a estudiar, empiezo en la Escuela de Hostelería de Sevilla, bueno, empiezo a trabajar detrás de barra, haciendo un poco de pinito, y a los 2 años y medio decido que, bueno, que ya Sevilla, que ya tenía una pequeña experiencia detrás de barra, que ya trabajaba clásicos, que bueno, que ya tenía una experiencia que ya me daban, y ya había trabajado en playa, en locales con un alto volumen. Entonces decido que, bueno, que a mí lo que me gusta es la coctelería, que yo quiero estar en un bar y que quiero hacer cócteles y quiero agradar a la gente que le gusta. Entonces decido marchar a Barcelona.
Barcelona, la cuna.
Claro, al fin y al cabo necesitas irte a una ciudad donde es grande, donde puedes aprender, donde... Y allí es donde conozco a Ernest Unión con Jimmy. Yo decido ir al CET a la vez que trabajaba para hacer un poco de contacto y también aprender. Y ahí es donde mi tutor del CET fue el mismo que el de Jimmy y nos pone en contacto.
Joder.
Ya después de mucho tiempo.
Cuidado con las coincidencias, que al final, ya ves,
Sí, son bonitas, pero bueno...
Esto es una historia de amor, casi.
Sí, sí.
Bueno, tiene su romanticismo, yo se lo digo a Jimmy, yo soy un poco romántico.
Sí,
yo soy un poco romántico.
Sí, a veces bromeamos, pero creo que nuestras novias están un poco celosas, ¿eh?
Oye, ¿y a ti no te da vertigo esto que te explica Jimmy? Oye, que yo tengo todo, si quieres nos asociamos y volvemos a abrir.
Sí, porque yo, bueno, salí de Barcelona porque la pandemia es lo que tiene. En Barcelona nos golpeó muy fuerte, te encuentras ya asentado en una ciudad con un buen trabajo, una buena coctelería, siendo mano derecha de una persona conocida en el mundo de la coctelería, y de repente te lo quitan y estás entre idas y venidas, y Jimmy, cuando justamente quita las mascarillas,
exactamente,
me dice, oye, quiero abrir la Perry, y tú trabajarías para mí. Y digo, Jimmy, yo seguramente me marcho a Ibiza. Y digo, bueno, ya que con mascarilla, un verano, después de pandemia, digo, me voy a Ibiza, intenta ganar dinero y a pasármelo bien. Y al poco de tal, me dice Jimmy, oye, ¿y si en vez de trabajar para mí, Labres conmigo como socio. Ahí fue cuando ya dije, hostia, esto, bueno, es Lleida, pero bueno, es un negocio. Y desde que estoy aquí todo el mundo conoce a Jimmy.
Ojo,
que es negocio rentable. Entonces, ojo, que... ya me paré y dije,
pero está,
me paré y dije, vale.
Estaba rivalizando con irte a Ibiza, ¿eh? O sea que al final la propuesta era muy interesante, ¿eh?
Bueno, pero Ibiza, yo decía, Ibiza 6 meses, luego va a Barcelona, sería lo normal, y aquí un proyecto de 10 años que, con decirte que lo primero que hicimos fue marcharnos a Barcelona, o sea, abrimos un bar en Lleida, pero lo primero que hicimos es ir a Barcelona a hacer evento y mientras que abríamos, así que...
Estamos haciendo obras y estamos cubriendo, para la Barra de Suez, estamos cubriendo festivales en verano, tanto en Cerdaña como en Pedralbes.
Entonces, bueno, pues se formó una relación romántica ahí entre él y yo, todo el verano juntos, viajes, montando el bar, tal, y es toda una historia muy bonita, la verdad.
Muy bien. Estem parlant amb els propietaris, del Blackberry Cocteleria a Lleida. Estan a Rovira Roure, número 24. Por cierto, que ahora, como todo ya es global y nos guste o no, al final todo se pone con nombres ingleses, a la gente que os dedicáis a preparar cócteles os llaman bartenders.
Correcto, así lo llaman.
Sí.
Sois
así
bartenders. Así. Oye, una pregunta, porque yo esto sí que no lo sé. ¿Qué diferencia hay entre un cóctel y un combinado?
Bueno, ¿me lo explicas tú o se lo...?
Sí, básicamente el combinado es lo que nosotros antes, lo que vulgarmente todo el mundo conoce como cubata.
Ajá.
Cubata, la palabra genérica de un combinado sencillo, de una base espirituosa y un refresco o algún zumo, es una cosa sencilla y que se hace, básicamente se hace directo. El cóctel ya tiene otras implicaciones.
Uh-huh. Y mi visión pues sería totalmente diferente. Un combinado y un cóctel es lo mismo. Al fin y al cabo no deja de ser un espirituoso y algo que le añades hielo, y ya dentro de la coctelería está instaurada los highball, que no dejan de ser un combinado. Uh-huh. Bueno, al fin y al cabo un combinado, un cóctel, hacer un cóctel, no es más la experiencia.
Pero a ver. Que esto igual nos han acostumbrado mal las películas, pero preparar un cóctel,
claro,
tiene mucho arte, ¿eh? También, no sé si también manejáis las botellas como lo hacen en las películas para hacer un cóctel.
No, eso se llama flair, y no hacemos flair, no.
Eso es para las películas.
Sí.
Vale. Oye,
para locales que lo llevan.
El mundo de la coctelería es un mundo que ya de por sí era grande, pero que en los últimos años supongo que se ha hecho inmenso, ¿eh? Digo, con diferentes tipos de bebidas, de ingredientes, de maneras de preparar, que no se acaba de aprender nunca, ¿no?
Bueno, te has dicho la palabra antes, todo el mundo está globalizado.
Claro.
Entonces, todo hoy en día ahora es más asequible, todo llega, todos los mensajes que emitimos y incluso también a nivel de producto, todo llega más a ciudades como, por ejemplo, Lleida. Puede acceder a mezcales, que son licores que vienen desde México, o acceder desde whisky japoneses, que, bueno, pues desde importación, especias, claro, ya hablamos de un mundo globalizado, entonces todo el mundo puede acceder a lo que quiera.
Claro. Oye,
decir, ¿no?
José, después te pregunto tú, Jimmy. José, ¿cuál es el cóctel al que le guardas más cariño, aquel que dices, este es el que lo hago con, este es el que me gusta hacer, este me encanta, o que le tengas un buen recuerdo?
Pues tendría que pararme a pensar un poco, la verdad, pero creo que no me quedaría con un cóctel, sino con el proceso de hacer cóctel con Alberto Pizarro, que es como cuando tú tienes mentores, pues fue como mi mentor y sigue siendo mi mentor hoy día, y todo el proceso que me llevó, todo el aprendizaje de hasta llegar hasta hoy, y todos los cócteles en sí que aprendió, y me quedaría más con la forma de hacer coctelería.
Ajá.
Y si me quedara con un cóctel, sería con el Basil que hacemos en el bar. Uh-huh. Que se ha convertido en nuestro primer cóctel más, bueno, puede ser el cóctel más vendido, y con el que empezamos a trabajar una coctelería un poco más moderna.
Ajá.
Podemos decir.
Jimmy, tu tens un còctel que digues, aquest sí, aquest m'ha acompanyat sempre, aquest me'l sé de pe a pa, aquest m'agrada, aquest em porta records?
Pues a mí todo lo que son los old fashion me gustan mucho por su versatilidad y porque los puedes hacer de muchas maneras, darle mucho cambio, desde más clásico de todos hasta hoy en día, que se hacen old fashions de cualquier cosa, de tequila, como el que tenemos en la carta nosotros, el old fashion de tequila. que viene a ser la misma estructura, dijéramos, que los fashion clásicos, pero al cambiar algunos ingredientes, pues bueno, es como, es una experiencia totalmente nueva. Uh-huh. Y esto, pues bueno, ahí, bueno, se pueden hacer varios, y además es que a mí me gusta mucho tomármelo, la verdad, y me los tomo todos, están todos muy buenos. Sí, sí, yo me quedo con el old fashion.
Felip Urbano, escolta, ¿quin cóctel et demanaves quan anaves a veure el Jimmy?
El Margarita.
Margarita, veus? Sí, ja ho sap ell. Sí, sí, sempre.
Jo també no sabia,
sempre.
I també no t'ho he vist per el bar, no sabia.
Ja te l'haurà dit, claro, sempre.
Però tu, Felip, t'atreviries a preparar un còctel o no?
Jo, si és coctelera clàssica, potser sí, però el que fan ells és d'altre planeta. Això, o ets un bartender, o, clar, algo més fàcil, crec que al final... tothom pot arribar, no? Però el que fan ells és extraterrestre. No té res a veure amb el que... I a part que el bo d'això és anar allà i que t'ho preparin.
Sí, no, això està clar.
És el rato que entres a la cocteleria, saludes, seus allà, veus com treballen... clar, és que la música és una experiència.
Això està clar. Oye, Jimmy o José, el Margarita, que este és un clàssico, no? Prepárame una hora aquí en directo, va, como si lo estuvieras haciendo.
¿Que el peor es un Margarita?
No, hombre, pero que me lo expliques, ¿eh?
Ah, vale.
Claro, no, hombre,
no. Bueno, un rin de sal, un buen tequila, un buen cuantrón, un buen zumo de lima, y, ¿no, Felipe? Y un buen shake fuerte.
Un refiltro y ala.
Y venga.
Pero nosotros, en vez de inventar a la gente la receta, le invitamos a los que escuchen la COPE que vengáis a hablar Perry, a hacer un margarita que nosotros la haremos con mucho café.
Claro. Esto está claro.
Y os explicaremos todo, margarita, ¿no? Todas las versiones que queráis de los margaritas. Sí.
Pero es un clásico, ¿no? El margarita.
Sí, luego con un poco de azúcar sería también margarita. Luego se hace margarita con mezcal. Gente que le pone agua de jalapeño, un rin de sal con sal de gusano, con tajín, no sé.
Y en verano los frozen de strawberry con fruta, se puede hacer la base con un poquito de fruta, buenísimo, helado, como si fuera un sorbete. En verano, vaya, se sale, pero...
Sí. Total, aquello de que llegue el día de que te ya dices, ya me lo sé todo, esto no llega nunca, ¿eh?
No, nunca.
Eso es algo que hablamos siempre mucho Jimmy y yo, que tenemos que estar mucho en hoy en día ya en contacto con lo que pasa alrededor y que lo que ocurre hacia alrededor de Lleida y en otros bares, porque así te acepta un poco en la tendencia y en la vanguardia de lo que sucede siempre a nivel gastronómico y a nivel cultural, porque la gastronomía no deja de ser parte de la cultura de nosotros.
Oye, ¿tenéis algún cóctel vuestro que sea vuestro, que es único, que lo habéis inventado vosotros?
Y Jimmy me permite que entremos un poco. Nosotros dividimos la carta en dos partes, en cócteles clásicos y en cócteles de autor. Y luego tenemos también una pequeña excepción que sacamos ahora de clásicos de toda la historia de Blackberry. Y Jimmy, por ejemplo, te puede contar la receta del Basil con el cordial de manzana que hacemos.
Sí, el Basil. Bueno, el Basil ya fue una aportación más moderna, que fue una variación de uno que yo ya tenía. Es como siempre mejorando, ¿sabes? Yo tenía el clásico Basil and the Bison, que le llamábamos, que es con vodka polaco y tal, pero ¿qué pasa? Que ahora llegó José, claro, y él ya preparó un premix de Granny Smith mezclado con licor, y aquello lo conservamos, bueno, y aquello le aporta un punch al cóctel, o sea, el cóctel que ya de por sí era muy bueno, es que ahora es doblemente bueno.
Bueno,
entonces, la cuajaba, creo que es algo, sí, un ingrediente también nuevo, como la cuajaba, el cordial, que no deja de ser un jugo sí, natural de manzana mezclada con licor y un poco edulcorante, deja de ser un licor casero, la aportación de la cuajaba y el no utilizar un vodka normal, utilizar un vodka polaco que te da sabores, te da un sabor, te da un nivel sensorial que no te daría un vodka normal.
Bueno, oye, al final que os visiten, ya lo veo, o sea,
sí,
que os visiten.
Estas cosas muchas veces, como mucha teoría, claro, si el paladar no lo filtra, es como...
Ahora estamos preparando una carta de primavera-verano muy chula, la verdad que tenemos en mente muchas cosas, muchos proyectos, queremos abrir un espacio en el abierto para gente de gastronomía, queremos hacer... La verdad que tenemos ahora muchos frente abierto que se abren a partir de lo que es el Blackberry, del nivel del trabajo que ha hecho Jimmy durante los 13 años que está abierto. Que eso sí que es destacar, que consiguió que gente que no se vea lo que era un old fashion venga hoy en día al bar y pida un old fashion.
Muy bien.
Y los Dry Martinis. O sea, nunca hubiera dicho que Lleida sería una ciudad de dry martini, que es un cóctel antiguísimo, superclásico, y es muy fuerte, pero está consiguiendo, o sea, estamos vendiendo dry martinis ahora, pero vaya, pero...
Sí, si nos escucha un bartender, gastamos dos botellas de Nori Prat cada dos meses y medio.
Sí, sí, algún bartender...
Bueno, això és que ho feu... Això és que ho feu bé. Sí, sí. Això és que ho feu bé. Estem parlant amb els propietaris del Blackberry, estan a Rovira Roure 24 a Lleida, la cocteleria, i bueno, amb el Jimmy, amb l'Àngel Jiménez i amb el José Persson. Oye, que ha sido un placer conoceros.
Pues nada, igualmente, muchísimas gracias.
Felip Urbano.
Pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué semblat?
O sigui, un margarita, ¿eh?
Jo feia, crec, a la setmana tres visites.
Tres visites.
A Blackberry.
Vale. Sí.
Dimecres sempre, abans d'anar cap a casa, un margarita al Blackberry. A veure, sempre.
Molt bé.
I jo recomano, si la gent que ara està sentint el programa, que vagin per allà, l'espai és molt elegant, molt xulo, i a part que hem d'aprofitar tot el que tenim a Lleida, que a vegades no
escolta, no, si voleu provar aquesta història, doncs que no heu de marxar lluny, que ho tenim a Lleida. Felip Urbano, exacte. Cuida't força, una abraçada.
Cuida't, adeu, adeu, adeu.
Vale, pues ya lo tenemos.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Clàssics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
El que farem és parlar de llibres. Estem al mes de març, però ja saps que el mes d'abril, bueno, que el temps passa inexorablement, que el mes d'abril ens arribarà sense adonar-nos-en, i amb el mes d'abril saps que arriba Sant Jordi. No és l'excusa, ni molt menys, sinó que és un llibre que jo crec que és força interessant. Història de Lleida explicada a la canalla. I dic que és interessant perquè, a part de que té unes il·lustracions força maques, és un llibre que vol fer una mica de pedagogia, i jo crec que això avui en dia ens hauria d'interessar i molt. Està amb nosaltres l'Antoni Gelong. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Gràcies. Com estàs, Antoni?
Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
Sant Jordi, que el tenim...
A tocar.
A tocar, perquè és que quan parlem d'allò és que queda un mes, és que queden tres setmanes, va rapidíssim això, va molt ràpid. Dic Sant Jordi perquè jo sempre he sigut defensor de que al final, si t'has de comprar un llibre o has de llegir, ho has de fer durant tot l'any.
Sí.
El que passa és que per Sant Jordi, doncs, com que vull tot...
Hi ha més efervescència.
Escolta, 14 llibres.
14 llibres en 4 anys, sí.
En 4 anys.
He anat ràpid.
I què ha passat? O sigui, què va passar fa 4 anys perquè et posessis a escriure?
Fa 4 anys vaig deixar de treballar de manera assalariada, diguem-ho així, i vaig decidir canviar absolutament de registre. Jo m'havia dedicat du primer a l'assistència hospitalària, després durant 10 anys a l'administració pública i durant 22 anys a la indústria farmacèutica multinacional, i necessitava temps de calma. Jo havia llegit tota la vida, havia pres notes d'algunes coses i vaig pensar que era el moment per escriure-ho, per presentar-ho. Clar, el primer que has de trobar és algú que et vulgui publicar, això és el més complicat de tot. Però he trobat qui et volia publicar. La veritat és que tots els 14 han tingut molt bona acollida. De 3 se n'han fet ja segones edicions, de 4, més aviat, de 4 s'han fet segones edicions, i evidentment estic molt content. Si escrius assaig en català, i malgrat tot això les vendes i la crítica són bones, doncs tens més ganes de publicar, no? Uh-huh. I per això vaig escriure aquest llibre.
Molt bé. Fa 4 anys, clar, si et va salvar de la pandèmia, et va salvar, vull dir, em refereixo, perquè estaves vinculat al món farmacèutic.
Em vaig salvar, però, sí, però en aquest sentit, sí.
Et va salvar un any abans, per entendre's.
Un any abans, sí. Però...
És el sector que va canviar. Hem tingut un abans i un després, potser?
No.
No?
No, les grans companyies multinacionals farmacèutiques continuen sent les mateixes que abans de la pandèmia. Amb això hi ha hagut poca modificació. El que passa que bé, algunes van encertar el mecanisme de vacunació, que en aquest cas era la inoculació de RNA missatger, mentre que altres van seguir el procediment clàssic de vacunes, que era els anticossos, la generació d'anticossos per virus atenuats. Bé, en aquest cas van guanyar la partida per rapidesa i per seguretat les primeres, uh-huh. Però no s'ha modificat molt aquest panorama. El que sí que està clar és que els únics que tenen capacitat de recerca i capacitat de producció de vacunes continua sent la indústria farmacèutica clàssica, diguem-ho així, que sempre té una divisió de vacunes, almenys a les grans companyies, i això no s'ha modificat.
Mm-hmm. Antoni, fins llavors, fins fa 4 anys, tu ets nascut a Lleida.
Soc nascut a Lleida.
I tornes a Lleida fa un any i mig.
Fa un any i mig. Després de 47 anys d'haver estat fora.
I entremig has estat a la zona de Barcelona, has sí. estat a França, has estat als Estats Units.
Sí, vivint-hi.
Com es veu Lleida i Catalunya quan un viu fora?
Depèn. Si vius als Estats Units és molt, molt lluny i ningú sap de què parles. I arriben molt poques notícies, més que les que la família transmet.
Clar.
O els amics. O
busques a través d'internet.
O sí. El que busques a través d'internet. Però quan jo vivia als Estats Units, l'any 98 no hi havia tant internet.
Ah, clar.
Per tant, era una mica més complicat que ara. Quan vaig viure a França, entre el 2006 i el 2014, era diferent ja, perquè el món era molt més global, tot era de més fàcil accés, evidentment París és molt més a prop. De París pots venir per un cap de setmana a Barcelona, però de Nova York
no
era el meu cas, perquè jo vivia a Boston, però si vius a Boston no vens per un cap de setmana. I llavors les relacions són molt diferents, i la manera de veure-ho també. Veure Catalunya des de França, o Lleida des de França, des de París en aquest cas, té la seva dificultat, perquè la França és una república única i indivisible, jacobina, que ara no permet parlar, per exemple, el Cors, a l'Assemblea de Còrsega, i per tant, això de Catalunya, vaig haver de fer molta pedagogia, no sé si amb èxit o sense, però em veien com una espècie curiosa, no? Que algú civilitzat, que treballava en multinacionals, tingués aquesta certa veta romàntica per un territori que no era estat, que no és estat. Els hi semblava una mica estrany, però vaja, Estic molt content d'haver fet pedagogia, encara que potser no hagi tingut gaire èxit.
Ara, Antoni, és quan tu m'hauries de dir, perquè clar, portem la meitat de l'entrevista, és quan tu m'hauries de dir, escolta, que jo he vingut a parlar del meu llibre.
No, però jo sóc molt educat i no dic mai aquestes coses.
A veure, que l'Antoni l'hem convidat perquè dels 14 llibres n'hi ha un que ha presentat recentment i que no sé si ja l'havies contat en aquests 3 o 4 que arribaran a la segona edició, sí. Perquè si no hi ha arribat, està a punt d'arribar, i que és Història de Lleida explicada a la canalla. I aquí és on radica, jo crec, el punt de singularitat, perquè el que has fet, Antoni, jo crec que és molt important i és més difícil del que sembla, eh? Perquè quan parlem d'explicar història ja comencen a haver suspicàcies. Clar, ja saps per on va, i depèn de... O sigui, et diran, suposo que t'han dit, a veure com ho expliques, a veure què dius, a veure què tal. I quan ho fas cap a la canalla, doncs dius, bueno, espera, a veure, que sembla que estiguem ja orientant-los. Vull dir que és més difícil del que sembla.
Sí, però si no ho expliquem... A veure, reticències, des que t'aixeques al matí, hi ha algú disposat a tenir-ne. Per tant, si hem de seguir aquelles màximes tan lleidatanes del nen no t'emboliquis, no facis res i així no et faràs mal veure, etcètera, etcètera, clar, no faríem res. Però he agafat 40 episodis incontrovertibles de la història d'aquesta ciutat explicat a la veritat històrica. De manera que...
De quina època a quina època?
No, des dels Ilergets fins ara. Uh-huh. Fins a aquesta societat multicultural en la que m'he trobat a Lleida quan he tornat. Uh-huh. I, escolta, el llibre va sortir al novembre. En un mes vam vendre la primera edició, la totalitat de la primera edició. Hem llançat ja la segona edició, que estarà a punt per Sant Jordi. Per tant, a tots aquells que ens escolten, si compren aquest llibre per Sant Jordi, ja els hi agraeixo per endavant, i si volen el signaré, perquè estaré en diferents llibreries els dies 22 i 23 aquí a Lleida. I llavors, un llibre que, ja dic, va sortir al novembre, no hi ha ni una sola crítica sobre el seu contingut.
És un llibre que, per cert, tu el vas ja idear i pensar per, com dius al títol, Canalla, a partir dels 6-7 anys.
Sí, aquest és un llibre que a mi, que és pels nens, que pot servir per aprendre lectura, pot servir per coneixement del medi, evidentment, del medi cultural, històric. És un llibre que s'utilitzarà a les escoles, algunes escoles que hi han decidit utilitzar-lo en aquest doble sentit.
És que a vegades ens expliquen, i com a cultura general ja està bé, història de jo què sé, de l'altra punta del món, i no sabem la de Lleida.
Sí, això és el més habitual. I aquest llibre, encara que es tituli Explicat a la canalla, va molt bé per tothom.
Això no ve a dir, potser els grans també se'l podem agafar.
És molt divertit perquè els nens no venen a comprar-te el llibre, venen els pares o els padrins. I jo crec que se'l llegeixen primer els pares i els padrins, i també aprenen coses. Hi ha molta gent que em para pel carrer i em diu, escolti, hi ha coses que jo no sabia... Això, gent que potser es considera molt lleidatana, però que no ha tingut accés al coneixement de la història. Atès que són píndoles, que són màxim 10 ratlles, és una versió molt sintètica, amb un llenguatge que no és infantil, és un llenguatge perquè ells aprenguin també expressions, paraules, etc., conceptes, i perquè jo crec que als nens se'ls ha tractat, doncs els de tractar com a menors. La cultura els ha d'ajudar a progressar, a adquirir més coneixements. I aquest també és un objectiu del llibre, no? I per tant serveix per a totes les edats. Quan a mi em pregunten, jo dic, mira, això va dels 7 als 99, triï vostè en quina edat està i li anirà bé. I després aquest llibre té una altra gran sort, que és que està il·lustrat per Andrea de Castro, que és una noia jove de 27 anys, una magnífica il·lustradora, que també dona classes a l'Escola d'Art Municipal, i que parli el llenguatge de, dels joves d'ara, perquè evidentment avui en dia un llibre dedicat a la canalla, si no té una part d'il·lustració molt important, si només veuen lletres, l'èxit seria rotund. Per tant, havia d'anar acompanyat, i estic molt i molt content i molt agraït a l'Andrea de Castro per aquestes magnífiques il·lustracions.
I ja et diria, no sé si tu han proposat que acabessis fent ja la versió vídeo.
Perquè faré ara...
les noves generacions necessiten l'audiovisual, eh? Encara que jo crec que agafar un llibre de tant en quant és una cosa que quasi bé... Mira, no m'agrada dir la paraula, hauria de ser obligatori, però hauria de, ho hauríem de fer a casa, i que ens vegin, i que ho facin.
Si els hi posem tan fàcil en vídeo...
Claro.
No llegiran el llibre.
No, està clar.
Per tant, el que potser sí que farem serà una sèrie de podcast, però que siguin nens de les escoles d'alta complexitat els que expliquin la història de Lleida, no jo.
Molt bé.
I llavors això sí que ho farem. I ara estem en aquest procés. Però el vídeo necessita uns mitjans que jo no tinc. Que...
Bueno, no creguis, que avui en dia amb un bon mòbil a casa i una bona il·luminació, Antoni, és tot posar-s'hi, eh?
Però jo tinc una edat que tot això ja ens agafa una mica grans. Tot i que m'interessa, com tot m'interessa, però els nois joves tenen unes habilitats que no tinc i tenen uns coneixements que no tinc. De tota manera, jo crec que...
És una bona proposta, aquesta que has dit, d'anar a les escoles, sí, després de que l'hagin llegit, sí, a veure
que
n'han tret, sí, i com ho expliquen.
Exacte.
I com ho expliquen. Antoni, ho sabies tot, el que expliques al llibre,
no,
o has hagut de buscar alguna cosa?
No ho sabia tot, m'he documentat bastant.
I quan és tard de documentar-se un...?
Amb aquest llibre no massa, perquè amb aquest llibre potser vam estar 3 mesos per escriure'l. Hi ha altres que els processos són molt més llargs, però aquest havia de ser molt sintètic, per tant no podia explicar moltes coses. Uh-huh. Quan vols explicar moltes coses no acabes explicant cap, no? I llavors era... havia de ser molt sintètic i el que potser costa més és decidir els 40 temes, però una vegada triats vas de pressa. No has de posar ni dates ni consideracions al marge. No. Has de fer que hi hagi, si és possible, una certa intriga, que passi alguna cosa, o que siguin llocs que ells després puguin visitar.
Uh-huh.
Sí que puguin visitar, no sé, la Sau Vella, o el Palau de la Paeria, o que tinguin el record de l'Estudi General, o perquè els carrers tenen nom de bisbes. Bé, aquestes coses, que ells vagin pel carrer i diguin, ai, mira, bisbe Galindo, posem pel cas, no? Ah, perquè Lleida és un bisbat des del 300 no sé quan, però això ja ho hauran llegit. I quan passin per l'Arc del Pont sabran qui era Indíbil i Mandoni i que van acabar malament els dos. Quan vegin el monument a Juli César al Cap Pont sabran que Juli César va estar a Lleida. Uh-huh. I aquelles coses que ells als carrers poden trobar. Qui era l'alcalde Fuster, si van als Camps Elisis, etc.
Doncs Història de Lleida explicada a la canalla és el llibre d'Antoni Gelong amb les il·lustracions de l'Andrea de Castro. Buscant ho trobareu. Buscant ho trobareu és una frase que m'ha quedat molt bé, però vull dir que busqueu
sobretot si ho busquen a les llibreries.
Clar, perfecte.
Ho tindran molt bé. Està als aparadors de totes les llibreries encara.
Perfecte, doncs això. I si no, és a Editorial Viena.
Sí.
Viena Edicions, perdó, Viena Edicions, a vienaedicions.com, allí ho trobareu també.
També.
Antoni, escolta, que ha sigut un plaer conèixer-te, primer de tot, i després...
A la vostra disposició?
No, jo vindré per Sant Jordi a que em signes el llibre.
Magnífic.
Això ho tinc claríssim. I ja me'l llegiré jo primer.
Exactament.
Això ho tinc claríssim, també, perquè segur que la meitat de coses no les sé. Segur, eh? Ens hem quedat amb moltes coses que avui tampoc tocaven, per parlar amb l'Antoni. L'Antoni, ja us dic jo, que és una persona amb la que podem parlar de moltíssimes coses, entre d'altres, doncs, d'art, perquè tu ets col·leccionista d'art,
sí,
i d'altres històries, i d'altres històries que de ben segur, doncs, ho farem durant aquest curs. Antoni Gelong, escolta, enhorabona, 14
moltes
llibres.
Gràcies.
Aquest és molt maco i espero que vagi tot molt bé d'aquí a Sant Jordi,
Moltes gràcies, us espero a tots a la Rambla.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 € al mes durante 1 año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra.
Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
I ara que anem ja de cara a la primavera, aquest tema jo crec que li va com l'anella al dit, eh? Fiesta en las calles, cumbia boruca, és un dels grups que trobaràs dins de la programació del MUT, del Festival de Músiques Disperses d'aquest 2023, que tindrà lloc a Lleida del 23 al 26 de març. Està amb nosaltres avui el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Lleida i coordinador del MUT, el Xavi Roma. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, molt bé.
Ja estem aquí a la primavera i estem al MUT.
Ah, exacte, tenim el Músiques Disperses aquí a la cantonada i bé, amb bandes com els Cumbia Boruca que ens posaran a tots potes amunt perquè són molt, molt trepidants en directe i està molt bé, la veritat.
Xavi, no m'ha recordat el Festival de Músiques Disperses. Quin buit vol omplir?
Bueno, el Músiques Disperses és un festival, diguéssim, basat en la música d'arrel, en la música folk, però molt obert a tots els estils i intentant una mica, doncs, des de buscar figures de renom o reconegudes que han estat importants en el món del folk, en el món tradicional, però que també havien donat una volta, fins a coses, propostes més innovadores, més emergents, que també estan donant-li, doncs, com ara parlem dels Cumbia Boruca, no?, que agafen la cumbia del 70, la cumbia tradicional colombiana, i li donen dos voltes i acaben fent una barreja amb el reggae i se'n van de... Sí, exacte, se'n van de Colòmbia a Jamaica, però a un plis-plas, no? I la veritat és que, bueno, a partir d'aquí ja la inauguració marca el MUT, que és el dia 23, a les 9 a la Llotja, que ho fem amb Enredades, que ja és una proposta en si, que és el que defineix el MUT, no? Mm-hmm. Són Martirio, Carmen París, Uxia i Apedreira, quatre figures de la música d'arrel de l'Estat, però que també han reinventat, des de la Carmen París, que sempre ha estat una estudiosa i una... barrejant la jota amb el jazz, amb altres propostes, la Martirio, que sempre també ha estat super innovadora, però partint de la cobla i tal, amb els alalars, i fan aquí un espectacle les quatre, donant-li també una volta a tots els seus temes i a totes les seves propostes, i la veritat és que ens va semblar super interessant tenir-lo aquí i poder obrir amb elles, perquè són quatre personatges super interessants, quatre xiquetes que ho fan molt bé, la veritat.
Us dono la plana web musiquesdisperses.com, així, tot junt, musiquesdisperses.com. Aquí trobareu la programació i, doncs, com comprar les vostres entrades, eh? Com bé deia ara el Xavi, això comença el dijous a les 9 del vespre a la Llotja. A més, esteu a uns quants llocs, al Cafè del Teatre, que potser és un dels llocs...
És el lloc central.
Central, però també a l'Espai Orfeó i també a Grans Records, eh?
Sí, busquem una mica diferents espais en funció del que requereix cada artista, perquè sempre ha estat una mica la filosofia del MUT, des que l'Antoni el va crear i l'ha conduït durant tants anys amb tanta maestria i amb tanta delicadesa alhora, no? I buscar l'espai que és adient a l'artista. Per exemple, l'Enredades porta un tipus de muntatge, de escenografia i tal, que requereix un teatre, un auditori. En aquest cas vam trobar disponibilitat a la Llotja, i per exemple soc un bohèmio, doncs, estar el divendres a les 8 i mitja del vespre a l'Orfeo, perquè doncs, també requeria un espai més íntim, perquè al final, doncs, és un pop força íntim del jove barceloní Artur Vinyes, que ha estat una proposta emergent, la veritat, molt sorprenent. O per exemple en Pau Vallbé, que presenta el disc i portava un espectacle molt també a nivell escenogràfic que requeria més d'un teatre, un auditori, que no d'un club, i per això vam anar al Teatre L'Escorxador. Pau Vallbé, a més, porta dues bateries, percussions, i porta un espectacle en directe molt interessant, que estarà el dissabte 25 a les 8 al Teatre L'Escorxador. I la resta, doncs, ja anem al Cafè del Teatre. Comencem amb l'Escanamba el dijous a la nit, a les 10, 10 i al Riscaig, quan acabi Enredades. L'Escanamba són una banda formada per quatre dones originàries de Venezuela, Cuba, Argentina i Catalunya, que a partir d'aquí amb aquesta definició doncs ja ens podem imaginar el color musical de la seva proposta i la força que té, no? Uh-huh. I el divendres doncs, tenim els Cumbia Baruca, Soc un Bohemio a l'Orfeó a les 9:15 i a les 10:45 els Cumbia Baruca, que serà un dels, per mi, bolos molt potents del MUT a nivell pues, escènic i musical de castanya que porten, no?
A més, és divendres, 10:45 de la nit, ja estàs a les portes del cap de setmana. I és aquest ritme, sí que és veritat, eh?
Sí, sí.
Que al final et fa estar... Jo crec que comences assegut i més d'una acabarà dret, al Cafè del Teatre.
Sí,
eh?
No crec que ni s'assegurà ni a dret.
Cumbia Baruca. Musiquesdisperses.com, allí teniu tota la programació, on hi ha cada grup, en quina hora... recordeu que comença això dijous 23 de març a les 9 a la Llotja amb Enredades i el mateix dijous a les 10 de la nit o a partir de les 10 amb l'Escaramba al Cafè del Teatre, divendres a l'Espai Orfeó Soc un Bohemio a 9:15 de la nit i Cumbia Baruca a 10:45 i ja al cap de setmana. Llavors ja comencem a obrir ventall de locals, eh?
Sí, el dissabte, que ja és un clàssic.
És un clàssic aquest, eh? És horari de vermut, no?
Sí, és la col·laboració que fem amb Grans Records, la botiga de cerveseria de discos que està aquí al carrer Calde Costa, i la proposta aquest any és doble, diguem quasi triple, perquè obrirem els ultralocal DJs, que són la Carme Baqués i el Raül Chamorro, que tenen una botiga de discos emblemàtica i entranyable i guerrillera al barri del Poblenou de Barcelona, i Ultralocal Records, i faran una obertura amb un set de DJs per després donar pas a la cantautora barcelonista Patricia Azur, que ens porta el seu primer llarga durada, amb el seu aquest folk pop contemporani, que farà un set molt acústic allà al Gran Records, i clouran una altra vegada els ultralocal DJs, pues, ja posant el vermut a tope. No?
Home, és un migdia interessant, eh? Grans Records, us podeu quedar. A més,
sí, entrada gratuïta.
Al final de la botiga tenen una terrasseta, per entendre'ns. Que vaja, vull dir que aneu-hi els primers, eh? Perquè si no s'omple ràpid.
Correcte.
I si el temps acompanya, és ideal, eh? I el mateix dissabte a la nit tenim doble proposta a Teatre de l'Escorxador i Cafè del Teatre, a Pau Vallvé i Bayuca.
Sí, comentàvem el Pau Vallvé, que presenta el seu nou treball, amb dues bateries, percussions, amb el teatre, amb un espectacle molt maco i molt interactiu amb el públic. I el que una mica el plat fort també del MUT, el Bayuca, el Cafè del Teatre, doncs en la seva proposta de folk trònica, aquesta que barregen música d'arrel galega amb sintetitzadors, amb seqüenciadors, bueno, ells en diuen una mena de found footage, no?, que recodifiquen els codis de la música tradicional, doncs això, amb una mirada actual però futurista, contemporània, i que porten anys moltíssims bolos, moltíssima feina, i ara des del 21 van fer el disc en Bruixo, que havia Rodrigo Cuevas col·laborant, o el grup folklòric galec Lilaina, no?, que està sonant, penso, i és un bolazo total.
No és el primer grup, el Músiques Disperses, que porteu, o que en el seu moment va portar l'Antoni, que agafa música molt tradicional i en el seu moment amb pocs canvis, o sigui que sempre és igual, sempre és la mateixa per entendre'ns, i ja la barregen amb música molt més moderna, de base electrònica, etc.
Bueno, és la filosofia del festival. A vegades la música tradicional, per definició, és molt inamovible, no?
I sí,
molt
estàtica, molt fidel
als seus conceptes, i no és ben bé així. La música tradicional sempre també està en moviment, perquè la cultura està en moviment permanent, i per tant la mixtura amb coses més contemporànies o aquesta obertura d'altres estils, doncs és... Jo penso que és el punt més maco i una mica l'essència del festival.
Mm-hmm.
I posareu el punt final diumenge 26 de març a les 8 del vespre, cafè del teatre amb el Nick Mulvey.
Sí, la data que ens ha costat més de tancar, perquè és artistes internacionals, amb data única a l'estat, doncs enviem, diguéssim, enviem volum exclusiva. Costa molt de concretar i ha estat fantàstic. Al final, l'ajuda que ens ha donat assessorament artístic i la gent de talent, en Cristof i la Bàrbara, doncs hem aconseguit molts artistes, però sobretot aquest, en Nick Mulvey. Bé, músic, compositor, productor, fundador del col·lectiu Portico Quartet, no? Que, i després amb la seva carrera en solitari, no? Que porta des del 2011, i aquesta música experiencial, filosòfica, perquè té molta importància per amb ell tot el concepte, no? I la barreja amb ritmes africans, sense oblidar doncs, una mica els seus referents, no? Nick Drake, Johnny Mitchell, fins i tot Tom Waits, no? I la barreja aquesta amb ritmes africans i amb aquesta proposta tan especial d'en Nick Mulvey, que serà fantàstic cloure el festival al Cafè del Teatre el diumenge 26 a les 8 del vespre.
musiquesdisperses.com, en aquesta web ho teniu tot, i a més ja t'avanço que hi ha abonaments. O sigui, hi ha l'abonament MUT 2023, i dius, escolta, que sí, que jo hi aniré a tot o pràcticament tot, doncs abonament.
Sí, vam creure convenient. Al principi no érem molt partidaris de l'abonament, perquè normalment és difícil que tothom pugui anar a tants concerts, i de vegades un vol anar amunt, l'altre amb un altre, però aquí reflexionant ens vam trobar, dius, hosti, pues jo si fos com assistent aniria dos o tres tranquil·lament, no? Llavors hem fet un abonament de 60 euros per tots els concerts, que és una mica la manera que si en vas a tres, doncs et surti compte o quatre, i com que també hi ha horaris que poden, que faciliten poder anar a diversos llocs, doncs bé, vam creure que valia la pena provar-ho.
Doncs a musiquesdisperses.com, aquí ho teniu tot, i avui ho hem repassat amb el coordinador del Músiques Disperses, amb el Xavi Roma. Xavi, escolta, que vagi tot molt bé, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, nosaltres el que fem és plantar-nos a les dues, que acabes de passar bon dimarts, segueixes ben informat o informada amb la Pilar García Muñiz.